Apurad, que a Dios es menos si queréis venir, pues cada la noche ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Jo, Manuel Serrat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Està sent una festa, aquesta última gira?
Està sent una festa extraordinària. La gent la fa cada nit i jo la disfruto tot el que puc, també, cada nit que pujo a un escenari.
És el que volies, no? Que fos un comiat alegre, que fos un comiat allò de dir, escolta'm, jo trio en el moment que vull que això s'acabi, no?
Bé, això és el que vull, el que passa és que una cosa és el que un vol i l'altra cosa és el que passa, i el que passa va que no és un fet repetitiu, cada dia passen coses diferents, cada dia les coses es belluguen d'una manera o d'una altra, cada dia les emocions es col·loquen un puesto o un altre, i en fi, es derramar amb tot això, que té unes parts magnífiques i reconfortants, i té unes altres que són una mica més melangioses i més...
Quina, per exemple, és més melangiosa?
Bueno, sobretot la que més ho és que quan cada concert que acaba és un concert que no... menys que faré. I això realment provoca una certa melangia. No perquè... Vaja, jo no vaig plantejar el fet de fer la darrera gira com a conseqüència de que hi hagués alguna cosa que m'obligués a això, no? És a dir, jo em trobo bé, de salut, dintre de les meves possibilitats. Passo molt bé el concert, el disfruto molt, m'ho passo molt bé fent-lo, no em canso més del que realment pot cansar un concert, és a dir, no tinc cap ànsia d'acabar-lo, no tinc cap ganes de que s'acabi.
Però quan s'acaba penses un de menys.
Sí, clar, quan s'acaba passa això. Però bueno, és el que hem quedat i així seran les coses.
Però a veure, o sigui, va de debò? El 23 de desembre al Palau Sant Jordi és l'últim concert de la vida de Joan Manuel Serrat?
Jo pensava que sí. encara penso que sí. Però vaja, és a dir, jo no crec que el calçai vos s'hagi d'emprenyar molt si un altre... Si decideixo tornar a pujar a un escenari, és a dir, perquè serà perquè no... perquè a cap lloc m'ho passo tan bé i que no he mesurat prou ni la meva situació personal ni les conseqüències de les meves paraules. Però ja et dic que no hi ha cap raó que em concreti això, el tenir la resposta de la gent, el respondre jo i el trobar-me bé, doncs, llavors què saps? Però vaja, m'agradaria, jo crec que compliré la meva paraula per vergonya professional, però a mi mai se m'ha acudit renyar el Miguel Ríos el dia que em va dir, no, parece que voy a volver, i ja, dius, fantàstic.
Clar, clar, és el que dèiem, tot això que guanyem, no?
Sí, però vaja.
No, jo deia això, que és fantàstic, això que has fet, diguem, que clar, el desembre de l'any passat tu dius, escolta'm, faré una última gira, que es dirà El vicio de cantar, que començarà a l'abril i s'acabarà al desembre. És a dir...
Jo ho vaig decidir abans, perquè sí. Per plantejar una gira d'aquestes els espais no t'estan esperant, és a dir, els locals, els empresaris, és a dir, no t'estan esperant, has de fer-ho una certa
antelació. Però al desembre és quan ho comuniques, diguem.
Jo quan més o menys ho penso és quan encara estem amb la Covid a sobre i crec que això que s'acabarà, és a dir, que quan s'acabarà farem alguna cosa, que portem quasi bé un any i mig tancats a casa i que més val que surti a bellugar-me. És a dir, no tenia cap interès, i també vaig pensar que ja que sortim, doncs més val que pensem que això hi haurà que deixar-ho un moment o altre, llavors més val que ho deixem en bones condicions i deixant un record bo amb la gent i tot això. Però qui sap, és a dir, qui sap si l'acabaré, aquesta.
Home, això, és que això fa una cosa, clar, jo he vist el concert de Portaferrada, ja n'has fet 5 a Catalunya, però el de Portaferrada, suposo que això ho deus dir tots els concerts, dius, escolti, guardin l'entrada, sisplau, perquè aquí podria ser que fos el meu últim de veritat i que m'agafés una cosa sobre l'escenari, no?
No ho sé, d'aquí a mi em queden encara 3 mesos de disfrutar aquesta feina i, a més, queden sobretot uns concerts queden pel davant extraordinàriament emotius, quasi tot el que em queda, és a dir, em queda fer el Zócalo a Mèxic, la plaça del Zócalo.
Entrada lliure.
Sí, em queda fer Buenos Aires, em queda Madrid i em queda Barcelona, que són probablement els llocs més contundents de tot el concert. M'agradaria només poder estar amb poder acabar amb les mateixes condicions que he pogut fer tota aquesta gira. He sigut una gira, està sent molt afortunada, en la que pràcticament salvem tots els accidents meteorològics i de trànsit i també personals, és a dir, salvant de totes les gires sense haver de suspendre cap concert per cap raó, i això realment és molt, molt, és a dir, fa falta un cert grau de fortuna, tot això.
Tu sempre dius que sempre parles meravelles de l'ofici que has pogut fer, i que has pogut fer durant tants anys, no? D'aquest ofici, de l'ofici d'escriure cançons i de cantar-les, on has sigut més feliç? És a l'escenari?
A mi em sembla que és el lloc més maco que hi ha, l'escenari, sí. Sí, l'escenari jo crec que és on un artista es mesura, es mereix amb el que està fent, no? L'escenari és directe, estàs aquí, tens la gent, les gravacions tenen tota una part realment en les que això no existeix, i per mi el món de la gravació sempre ha sigut una mica, he disfrutat poc del món de la gravació, i les cançons realment s'han anat fent a mida que s'han anat tocant, també. I per mi l'escenari és el més important. Clar, sempre respectant el que és el treball íntim, el que és la creació i l'elaboració d'una cançó, que això té molt d'emoció, però té també una part que és molt important de dedicació, d'alguna manera molt, molt ordenada, és a dir, que has de treballar cada dia, perquè per engegar la màquina i perquè comencin a passar coses i a sortir coses, necessites una certa rutina.
Clar, jo deia que has fet una cosa molt bonica, tant per tu, jo crec, com sobretot pels teus espectadors, pels teus seguidors, pel teu públic, que és anunciar-ho i saber que durant tot aquest temps tu ens pots dir adéu, nosaltres et podem dir adéu, perquè me'n recordo un dia que deia el Cerdà, diu, és que, diu, fem les coses per última vegada i no ho sabem. Diu, jo no sé quan fotré l'últim polvo de la meva vida i segurament quan el foti no sabré què és l'últim. En canvi...
Això estic segur que no ho sé. Això ens passa a tots, eh? Sí, el Cerdà pot estar tranquil amb això.
Sí, li diem que no ha de patir amb això.
No us consideraré més desgraciat que els demés.
Però és veritat que clar, fas coses per última vegada o visites una ciutat per última vegada i normalment no ho saps. Llavors, clar, aquesta cosa que tu durant 8 mesos pensis, mira, el meu últim concert a Mèxic, el meu últim concert a Madrid, el meu últim concert a Barcelona.
Serà això i realment... Albert, no sé si és bo o és dolent, eh? No sé si realment això... Perquè crec que això de morir-se és fotut. Però l'únic avantatge que té és que si et mors, diguéssim, sense patir, sense dolor... Mm. L'únic que no ho sap és el que es mora. És a dir, els que pateixen més són els que descobreixen després el pastel. Però amb això, clar, si, quan aquell despedir-se cada dia d'un lloc determinat que és diferent i que t'ha portat al llarg de la vida per llocs determinats, molt concrets, cadascun diferent, olors diferents, gent diferent, sons diferents, tot això et torna, les imatges et tornen, també. Tu vas cantant i vas pensant constantment i exprems el que has viscut durant tots aquest...
Clar, no només el que hi has cantat, sinó la gent que hi has conegut.
I sobretot el pes contundent dels que no hi són. És a dir, el pes contundent del pas dels anys i de les pèrdues, això et va apareixent, i a tot això, clar, és un fet que emocionalment... Clar, dius, està molt bé que passi això. Sí, està molt bé, però... Però passa.
Però passa, sí, sí. Però tu, per exemple, una de les coses que... Jo l'altre dia t'ho deia en una conversa i crec que està molt bé, que és que en un moment entre cançó i cançó te'n recordes, et vols recordar, et vols donar les gràcies de la mateixa manera que ho fas a tota la gent que et ve a veure, també a la gent que et va seguir que en els teus primers anys i que ara no hi són, diguem, no? Els que s'han quedat pel camí, que segurament són els que ens han ensenyat a la generació que hem vingut després a estimar les cançons de Joan Manuel Serrat, no? I aquest és un moment que jo crec que a tota la gent que està allà al concert li toca especialment, eh?
Però això no és un... Això és un fet que va passar en un concert determinat que vas anar tu. Amb altres... Passen altres coses i parlo d'altres coses que... Hi ha tant que compartir en cada un d'aquests que també jo procuro molt, tracto molt d'allunyar-me d'això. Constantment m'he de procurar allunyar perquè vull mantenir un cert to, i de fet uh-huh. crec que ho vaig aconseguir bastant, mantenir un to molt...
Alegre.
Molt quotidià de les coses. Uh-huh.
Corbacho, recordo que va venir un concert i que explicava
Mèrida,
que havies fet...
No?
Sí, que havies fet fins i tot un monòleg, d'alguna manera, sobre la mort de la reina.
El Corbacho ho fes, dient, escolta, a veure si ara aquest deixarà de cantar i ens traurà la feina als monologuistes, diguem, no?
No, és que, home, que procuro que divertir-me jo i tractar de divertir la gent, és això. Sempre estar dalt d'un escenari és una comunicació. És a dir, tu transmets una cosa i et torna una cosa i tu la tornes a transmetre. Vas comunicant. I perdre això és perdre el lligam de la teva relació amb tot, amb la gent, amb l'ofici, amb la felicitat, a fi de comptes.
Uh-huh. A veure... Imaginem que som a l'any 2023, tu has acabat aquesta gira, que és la teva gira de comiat, el 27 de desembre fa 79 anys, i llavors jo penso que l'any que ve una cosa que hauries de fer és la continuació d'això.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys encara tinc força. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força.
No, senyor.
Què?
Que ja ho he pensat, però em costa molt.
Home, no, ja, tu ja, no veus, ara que tinc 80 anys i encara tinc força.
Jo ja ho tinc pensat, que ho he de fer. Però...
La fórmula però, quina serà?
No ho sé, m'agradaria. Si la sabés... T'ho prometo que l'estrenaríem aquí avui. Però encara no he aconseguit fer el lligam que em van permetre aquestes coses.
Clar, és que serà una data molt rodona. És que, clar, un dels grans mèrits, no?, que això, diguem, el tòpic què diu, no? El tòpic diu que és més difícil mantenir-te que no pas arribar. Però, clar, tu comences l'any 65. Hòstia, estàs a dalt durant pràcticament 60 anys, no? I això és molt bèstia.
Pues estic bé, eh? No, jo no m'he cansat d'aquesta feina. No m'he cansat, t'ho juro. I no m'he avorrit. Abans tu deies una cosa que jo... Que sempre comento que li estic molt agraït a aquesta feina. Perquè jo m'imagino amb totes les altres possibilitats que m'hagués donat la vida, que tindria camins diferents, oficis diferents, recorreguts diferents... I, hòstia... No trobo una història millor que la que m'ha anat, uh-huh. passant, no? El que he fet, el que he conegut, on t'ha anat. Jo no hagués pogut imaginar-me mai que podia anar pel món d'aquesta manera, conèixer la gent que he conegut, conèixer la vida, la història en directe, i, en fi. I, a més, he tingut la sort a les relacions més importants de la meva vida, que ha sigut molt difícil, que hagués trobat millor gent que les que la que he trobat, millor gent que els meus pares, millor gent que la meva dona. Estic molt content. Mm-hmm.
un gracias a la vida que me ha dado tanto.
Sí, diguem, no? Però ella, pobreta, ho cantava en un altre sentit. Jo, el meu gràcies a la vida és una mica més nyonyo que el de la Violeta Parra.
Bé, tu ets de llàgrima fàcil?
Encara no he plorat, però vaja, i procuraré no fer-ho, procuraré evitar tothom la situació violenta. Estic d'acord amb el Xavi Bosch, ho deia tant. Jo crec que hi hauria que retallar una mica o fer-les, o deixar-les pel directe. És a dir, perquè quan les situacions de llàgrima en directe són tremendes, emocionants, i les arribes a compartir en aquell moment. La màquina de repetir ho espatlla tot.
Mira, és que això em lliga molt, no sé si has vist les imatges del comiat de Roger Federer, sí, després de l'últim partit, sí. Que en aquell moment, quan s'acaba el partit, t'emocionen, i ara estan convertides en memes a Twitter, diguem, no? Que hi ha tot tipus de bromes sobre aquella llàgrima, diguem, no?
Sí,
i tu això és el que vols evitar, fins i tot el 23 de desembre al Sant Jordi.
La millor manera d'evitar-ho és no caure en una situació així, però vaja, ja sol...
A veure, una proposta, a veure què et sembla. El concert de Portaferrada...
Sí, fàcil, eh?
Bueno, a veure, fàcil no és, però és bonica. Vull saber si t'agradaria o no t'agradaria, per si s'ha de moure o no s'ha de moure. El concert de Portaferrada em vaig trobar el periodista Lluís Canut. I el Lluís Canut em diu, sí, fantàstic, que s'acabi aquí, aniré al Sant Jordi, jo també, el Serrat m'encanta, diu, però el Serrat se n'ha d'anar amb un concert al Camp Nou, amb 100.000 persones.
Però això ja no pot ser.
Ja no pot ser.
És que, clar, llavors ja trenquem la bicicleta. No, ja, no, jo penso que està així fet, i tant de bo. Jo, la satisfacció que puc tenir fent un concert com el del Zócalo de Mèxic és increïble, però també ho serà el moment del dia 23. És a dir, no, el Camp Nou jo ja he passat moments gloriosos. I
vas cantar l'himne al centenari
dues vegades, l'himne allí al mig del camp. Això és fantàstic. He viscut dos o tres copes d'Europa a camp contrari. Bueno, ja estem passant al futbol, home.
I ara què? Com el veus, el Barça? Sí.
Bé, jo crec que està bé. Crec que està agafant una dinàmica que no ens esperàvem poder-la agafar. No sé, econòmicament no ho tinc ni idea, jo, que això de les palanques no entenc res, jo no sé ni en mans de qui estem, ni tot això, ja no sé res. M'estimava més quan es deia Nou Camp que ara, no? Però poder les coses van per aquí, no? A mi... Però el que veig al camp m'agrada. Si m'he de limitar a parlar del que veig al camp, m'agrada i m'il·lusiona, crec que està fent-se un grup de gent molt, molt bo, i bueno, no sé, hi haurà que esperar. Les coses són... Fer un equip de nivell com el que hem conegut, o del nivell que tenen els, diguéssim, els que són els nostres rivals més consistents a Europa, doncs això, hi ha que tenir paciència, hi ha que tenir molta paciència. Si, calés ja no en tenim més. Sí.
Ja hem activat totes les palanques, ja no ens queden més.
Com el Pep, necessitem un xec.
És la balança entre calés i paciència, si no hi ha xec, sí. No? Si no hi ha xec. Hi ha algun jugador que sigui una debilitat teva? Tots tenim, jo crec que una de les gràcies del futbol és que tens una debilitat per un jugador i tens mania, allò, amb algun altre, que una mania absurda, a vegades, no?
Bé,
quina seria
les manies mai són tan absurdes, eh? Uh-huh. Sempre hi ha una raó o una altra. Passa que l'altra cosa és que tinc raó amb la mania, però absurdes no són.
Quina debilitat tens? Per quin jugador dius, hosti, és que és la nineta dels ulls del Serrat?
Jo crec que el millor jugador que hem vist en el Nou Camp a la història es diu Messi, és el millor que hem tingut. I li estic molt agraït dels anys de futbol que m'ha permès disfrutar ell i els companys que ha tingut al costat. És a dir, tenir com gent com el Xavi o com l'Iniesta al costat ha sigut també una meravella. I agafar aquell equip, aquelles temporades amb aquell equip, ha sigut... he disfrutat moltíssim. Jo recordo que quan el Cruyff, la meva filla Maria, va ser dels primers partits que vam veure.
Quan va arribar el Cruyff?
No, quan jugava, quan entrenava. Uh-huh. Va arribar el Cruyff, jo tenia 20 i pico d'anys. Uh-huh. Llavors, la Maria, veient el futbol, dic a la meva filla, fixa't bé com juga aquest equip, perquè no ho tornaràs a veure a la teva vida, filla meva.
Això és molt culer.
I després van viure el Rijkaard. I després...
Ronaldinho.
Hem viscut, clar, el Rijkaard i el Ronaldinho i les Champions de París i després tres Champions més. Tu, escolta, ha sigut una època gloriosa. I, però, vaja...
Tu li vas fer una cançó a Kubala, a Messi?
Però el Kubala és un altre amor. El Kubala és un amor de...
De joventut.
Un amor d'infantesa, joventut, i adolescència i joventut. Sí, perquè era la meva referència de nen. És a dir, era el jugador que jo... Que quan em sortia el cromo, doncs llavors plorava, perquè...
No, ja tenim feina. Mira, tenim... Per l'any que ve hem de fer la cançó d'ara, que tinc 80 anys i encara tinc força, i la cançó de Messi... quan li fem l'homenatge al Camp Nou, que llavors, si no fas el concert, com a mínim puguis cantar una cançó a Messi.
Això ja és impossible, però... Vaja, és impossible. Jo l'únic que m'agradaria és per ell és tenir... poder, d'alguna manera, fer un sergit a tota aquesta... a tota aquesta història, però em sembla que és molt difícil.
Tenir l'oportunitat que estàs tenint tu, que és de dir adéu a la teva gent.
Sí. Sí, jo crec que ell li deu saber molt de greu, dintre del que deu pensar un jugador de futbol, que no, això ja, ja un, uh-huh. És diferent, no? Però vaja, els que crec que el seu somni era...
El coneixes, acabar... a Messi?
No, saps que no... Sí, li he parlat un parell de vegades, però no m'ha contestat mai. Sí, una vegada, com un camp, quan va debutar, que jo estava baixant pel túnel i estava a punt de sortir, tindria 18 o 19 anys, estava a punt de sortir al camp i li vaig dir alguna cosa, em va mirar així amb cara estranya. Quin és ese senyor major?
I l'altre?
L'altre va ser també a París, quan tornàvem amb l'avió de guanyar la
Champions
amb l'Arsenal, també li vaig dir alguna tonteria i sí, també va passar... Però aquell viatge va ser meravellós per mi perquè em vaig dormir abraçat a la copa. Em la van deixar, me la vaig agafar, i com que no havia dormit la nit anterior, vaig quedar clapat amb la copa.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Seguint amb el llenguatge futbolístic, el Joan Manuel Serrat, tota aquesta gira de concerts, li agrada anar concert a concert, no? És a dir, partit a partit i no veure una mica tota la dimensió de tot plegat. La Maria ha fet l'exercici contrari, diguem, no? Perquè per entendre una mica què és això del vicio de cantar.
Sí, he repassat una mica i quan acabi aquesta gira haurà fet, atenció, 73 concerts. Ja n'ha fet 47 i n'hi queden 26. Ha estat als Estats Units, a Puerto Rico, la República Dominicana, Mèxic, Colòmbia, Costa Rica i encara d'anar a Veneçuela, l'Equador, l'Argentina, Xile, Perú i l'Uruguai. La ciutat on haurà fet més concerts quan acabi la gira és Buenos Aires. En farà 5 en total i tots al mes de novembre. L'únic país que repetirà abans i després de l'estiu és Mèxic. Corregeix-me, si
no
estic equivocant.
També, sí.
4 concerts abans de l'estiu i 2 més a l'octubre, un dels quals gratuït, el del Zócalo de Ciutat de Mèxic. La gira l'ha portat o el portarà a 31 ciutats espanyoles, de les quals a 13 no n'ha tingut prou amb un concert i n'ha fet o en farà més d'un. A Catalunya, en total, 8 concerts. Ja n'ha fet 5, a Peralada, a Sitges, Sant Feliu de Guíxols, al Festival de Portaferrada, a Tarragona i Pineda de Mar. I li queden els 3 concerts que farà al desembre a Barcelona al Palau Sant Jordi per acomiadar aquesta gira. Són el 20, 21 i 22 de desembre. Queden entrades només pel dia 20, que és l'última data que va obrir. Déu-n'hi-do, eh?
Aquí em sembla que amb les dates finals, no?
Hi ha una...
Sí.
No voldria ser un perapunyetes.
No,
però és 20, 22, 23?
Exacte, no, exacte.
Falta Andorra.
Falta Andorra?
Andorra també hi vas?
També.
Quan hi anem a Andorra? Quan hi anem?
Ja
ho buscarem,
sembla,
ja ho buscarem.
Sembla que és sobre el 10 de desembre.
Bé, el que hem de dir és que el 20 de desembre heu obert un tercer concert a Barcelona i per aquest encara queden entrades, eh? Diguem que, que serà el primer dels tres que fas al Sant Jordi.
No ho sé, però...
Sí, perquè és molt difícil, eh? Perquè entres i totes entrades esgotades, i llavors dius, calla, 20 de desembre.
Encara hi ha possibilitat.
Encara hi ha la possibilitat d'anar-hi.
Cançó de bressó, que llavors em parlava del meu avi que dorm en el fons d'un barrac, d'un camí ple de por, d'un cementiri blanc i de camps de raïm, de blat i d'oliveres, d'una verge en un cim, de camins i dreceres, de tots els teus germans que van matar la guerra. Por la mañana, Rocío,
quina cançó tan preciosa, aquesta cançó de Bressol, no? Que tu... A mi, per exemple, em porta records de tu amb el Pepe Rubianes a dalt de l'escenari i el Pepe fent-te, obligant-te que cantis aquesta cançó de Bressol perquè era la preferida de la mare del Pepe Rubianes,
sí, eh? Sí, sí. Sempre fèiem la broma, la mateixa broma. En fi, i també l'enyoro molt, el Pepe. El Pepe és una persona de la que trobo molt a faltar. El Pepe, amb ell,
el Flavià.
El Flavià, tant, també. L'Uller. Uh-huh. Molta gent.
L'Uller et va ajudar a dissenyar aquesta gira.
L'Uller vaig estar treballant moltes coses des de que vam fer la ràdio Compotes. Uh-huh. Va fer el programa aquell de ràdio. Sí, vam treballar junts amb la discussió de la tria repertori i amb els moviments i coses d'aquestes. Era un extraordinari home de teatre.
Clar, triar el repertori, no? De 400 cançons trien 30. Suposo que hi ha un repertori pels concerts a Catalunya i un repertori pels concerts a Espanya i Llatinoamèrica, diguem, no?
Sí, clar, és
però aquesta
és
cançó de Bressol, aquesta em sembla que hi és a tot arreu, potser?
Jo crec que estarà a tots els concerts, sí, sí.
Sí,
sí. Sí. Sí, és una...
Per què és especial per tu aquesta, no pel Pepe Rubianes, sinó per Joan Manuel Serrat?
Aquesta cançó és un vincle entre la meva mare i jo, i una declaració d'amor, d'anada i tornada. És una cançó... És a dir, normalment un s'implica quan està cantant una cançó, qualsevol cançó, més o menys, estàs implicat. A vegades que el pensament se te'n va i l'automatisme et salva. Aquesta cançó és impossible, és una cançó que estic sempre allí, agafat a les fandilles.
Clar, a més ho dius amb el fragment que hem escollit al principi, no?, per escoltar aquesta cançó de Bressol. Clar, tu neixes en una família que ha perdut la Guerra Civil, diguem, no?, una família de perdedors. I llavors, clar, amb les cançons, jo alguna vegada em conversa, per exemple, amb el Leopoldo Pomés, no?, amb el fotògraf que apareix en el famós conillet de vellut del Serrat, també. Li deia que les seves fotos, o la de tants altres companys seus, com el Miserax, són retrats del franquisme d'aquella època, però sempre hi ha alguna cosa en aquella foto que veus que anem cap a un altre món, no? Sempre hi ha com una esperança de dir que hi ha un jovent que està fotent i que vol marxar cap a un altre lloc. Amb les cançons teves em passa una mica el mateix, no? Tu que has retratat també una època, però sempre hi ha, no?, aquesta cosa de dir sortirem d'aquesta misèria.
Sí, però no és una... Segurament és una manera de veure la misèria sempre lligada a aquestes coses. Jo no crec que quan el Miserax o el Pomés o la Colita fessin un tipus de fotografia determinat... en què una època, un temps, una foscor estigués tan present, ells busquessin una altra cosa en aquesta fotografia, sinó que de manera automàtica ells allò els sortia amb la fotografia, havia aquest lligam. Jo no podia fer-ho d'una altra manera, entre altres coses, perquè era un protagonista d'això. O sigui, jo era protagonista del meu futur, i jo tractava de no... Jo no m'ho aferrar-me en el retrat mai que estava fent, sinó, és a dir, com a protagonista de la meva part en aquella història, no? Però això, en les cançons que pugui haver fet fa 50 anys, o les que pugui haver fet fa 20 anys, o les darreres cançons que hagi pogut escriure, no? Mm-hmm. Sempre he estat... normalment no és que tingués una visió en la que deixés pas també a un futur, sinó que jo era aquell futur, o era aquell present, o era aquell passat.
La mort de Franco, 20 de novembre de 1975, on t'enganxa, tu?
A Caracas, Venezuela. Sí.
Tu estaves... saps què vas fer? O qui t'ho va dir? Jo... Que es va morir Franco? O què va passar després?
Sí, a mi em van avisar per telèfon de seguida i sí. I curiosament, aquella època jo havia convidat els meus pares a passar uns dies amb mi, no? I per Amèrica, perquè feia temps que no ens vèiem. I llavors, doncs, estaven amb mi, estàvem allí, a Caracas, i quan ho vaig saber vaig deixar les coses que estava fent, que eren molt interessants, però les vaig deixar totes de fer, i vaig agafar una ampolla de xampany, tres copes, i vaig anar a l'habitació dels meus pares, els vaig treure del llit i ens vam fotre. I vam brindar com havíem promès tantes vegades que faríem.
Tu estaves a l'exili?
Sí, jo estava, clar, per això van venir els pares, pobres. Van venir a fer-me companyia.
Clar, tu vas estar un any, no?, a Mèxic, bàsicament,
sí,
no?
Sí, molt poc, realment, un any. Sí, es fa molt llarg, però vaja, jo... L'època que estàs fora... Jo vaig viure molt amb els exiliats, i els exiliats tenien una altra edat, un altre passat, en general, unes famílies conformades, un país d'acollida i unes ànsies, diguéssim, i uns desenganys alhora, no?, per tornar, que doncs es combatien amb una gent diferent, els que nosaltres érem producte d'una cosa...
Per què vas haver de marxar, tu?
Jo per unes declaracions que vaig fer des de Cuba... arrel de les execucions de la gent d'uns militars del FRAP i de ETA, que van ser jutjats, condemnats a mort i assassinats, i llavors jo vaig fer unes declaracions en les que doncs, no deixava massa ben parat el cap de l'estat espanyol, i llavors em van fer greuges i em van jutjar per injúries al cap de l'Estat, i llavors, i allò del Tribunal d'Ordre Públic a mi no m'agradava gens, i vaig decidir quedar-me on estava, perquè sabia que no tenia massa bona acollida aquí, no? Llavors vaig esperar i vaig estar poc, vaig estar un any només, i dic que vaig estar poc en record de gent que hi va deixar la vida en aquest exili, va deixar el somni d'un país nou que estaven fent, que va patir una guerra i que van haver de descobrir un món que de vegades els va acollir amb més generositat i de vegades amb menys, no?
Mm-hmm. Ara hi ha altra gent a l'exili. Des de fa uns quants anys.
Sí, això dels exilis és una cosa tan... No hi ha qui ho pari, això. És un fet absolutament... Sempre és injust. Ja, des dels seus orígens, ja, el fet de l'exili és injust.
Mhm. L'1 d'octubre on t'agafa? T'agafa a l'estranger, també? Pot ser l'1 d'octubre de 2017? Perquè, clar, farà 5 anys d'aquell dia del referèndum.
Sí, m'agafa a Xile. Estava a Xile.
I per tant a Xile un dia potser obre, engegues la tele i veus aquelles imatges, i què penses?
Bé, el del referèndum ja, més, ja ho sabíem que estava, convocat, no? El que no estava convocada va ser realment els successos, el que va succeir, ni la d'alguna manera la repressió que el fet va tenir, el poc seny amb el que es van bellugar aquestes coses, no? I bé, l'únic que vaig poder fer va ser, evidentment, és enviar una nota de protesta, penjar-la del meu correu i comentar-ho en el lloc on estava.
Clar, el Joan Manuel Serrat, que jo sempre dic que segurament és un dels artistes, una de les persones més transversals, que agrada a gent més diferent a Catalunya, en aquests últims anys, aquests anys més tensionats del procés, ha passat una cosa, que és que, clar, és una cosa humana, diguem, que, clar, la gent que ens agrada que pensi com nosaltres, diguem, no? Ens agrada que si nosaltres aixequem una bandera, que aquella persona que nosaltres aixequi la mateixa bandera. Això no té per què ser així, cadascú pensa com pensa i ja està. Tu has notat això d'alguna manera? Com ho has viscut, això de que hi hagués gent que digués, hosti, Joan Manuel, per què no ens dones suport per aquí? I uns altres, escolta'm, per què no vens cap amb nosaltres?
Això no és que hagués de ser així, ni que hauria de ser així. Això és que és realment estrany que no ho sigui dintre d'un respecte al pensament de l'altre, sempre i quan no sigui un agressiu amb tu, sinó una divergència. Però les divergències estan mal vistes, és una cosa que està mal vista. No és que no agafis la mateixa bandera, és que agafis una altra diferent, o tinguis una altra manera de pensar, o tinguis una altra manera de veure com tu faries les coses. El greu és que no ho puguis plantejar amb llibertat i sense ser tractat d'enemic, de ser un adversari.
Mira, vull recuperar un document que jo crec que poca gent deu haver sentit. Alguns sí, però a altres els hi sorprendrà. Estem a l'any 67-68 i s'ha d'anar a Eurovisió. Li proposen a Joan Manuel Serrat que vagi a Eurovisió amb una cançó que es diu La La La, que molts la recordaran després, amb la veu de la Maciel, que és qui la va acabar cantant. Però hi ha aquesta versió en català de La 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 cantat per Joan Manuel Serrat. Aquí, per què vols cantar en català a Eurovisió quan tu has cantat en català i en castellà sense cap problema, quan a casa teva, diguem, amb el pare parlaves en català, amb la mare segurament parlaves en castellà? Per què vols cantar en català a Eurovisió?
Parlem... Anem per parts. La situació de l'any 1965, quan jo començo a cantar en català, ho faig convençut de que era la manera per com les meves cançons anaven per un camí més d'acord amb el que jo pensava. No vaig, no pel fet de que fos per mi evidentment no ho he tingut molt clar, l'idioma l'idioma meu és el català, malgrat el matern sigui el castellà, malgrat la meva educació sigui en castellà, malgrat tot això, però mai he tingut cap problema amb aquesta història. El problema es planteja quan a mi m'ofereixen la possibilitat d'anar a Eurovisió. Però no es planteja aquí, es planteja quan jo plantejo la possibilitat de fer-ho cantant en català. I aquí va haver un temps d'estira i arronses i de... sobretot de deixar passar el temps, ja se li passarà, ja deixa-li aquí i va repassant.
En aquest temps és on graves la versió aquesta, diguem,
amb un,
no?
Amb un, això ho gravo just el mateix dia que vaig gravar, em sembla que va ser la versió anglesa, a l'estudi del Brian Kempfer a Hamburg. I bueno, van deixar, ho vaig gravar, es va... fins que un moment determinat, mira, va ser potser uns dies després, a mi ja se'm va dir definitivament que no. Que no, fins i tot va haver aquella... Si recordaré aquella frase del Juan Rosón, que em va dir... José Rosón, perdó.
Juan José Rosón, sí.
Els dos.
Era secretari de Televisió Espanyola, llavors,
sí,
no?
Llavors era, sí, era el tercer o el quart en el mando, perquè estava el Frac, el Raúl Espiquer, el
Suárez, Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez i ell.
Era el director de Televisió Espanyola, el president.
Sí, imagina't quina delantera.
I què et va dir, Rosón?
I em va dir... Jo li vaig dir, què hi de lo mío, no? Y dice, mire usted, Serrat, me dice, ¿usted quiere ser un cantante internacional o un cantante provinciano? Llavors ho vaig tenir molt clar. I vaig dir, ja veig per bombar aquesta gent. I va ser quan vaig, un parell de dies després, vaig organitzar amb la gent de la companyia que em va ajudar amb aquesta història, de la companyia de Dixa. Vaig enviar una carta demanant fer-ho en català o presentar la divisió. I, bueno, la resposta va ser molt, molt clara i molt contundent, no?
Doncs no hi vaig.
Bueno, no hi vaig, això. Avui en dia, sentats aquí...
És molt fàcil.
En
aquell moment no era tan fàcil.
Com acostuma a passar quan estàs allí i no estàvem tan còmodes com...
Clar, dir-li que no a Franco, encara que fos de Televisió Espanyola, però d'alguna sí, manera estaves dient que no al règim.
Jo crec que va ser un greu error per ells. És a dir... I quan dic que ells, vull dir, realment és el govern franquista, no? I el pensament franquista, el monopensament, va ser... un error molt greu, perquè si m'haguessin deixat a mi cantar en català, haguessin fet com una manifestació pública de normalitat d'allò que no era.
Però fixa't una cosa, Joan Manuel, han passat 55 anys, no hi ha anat ningú cantant en català a Eurovisió representant Espanya.
No, ni tampoc, però bueno, sí, home, ha anat el Xiquil 4, eh?
No cantava en català.
Bueno, però va ser més forta, jo què sé, va ser...
Sí, però no ho trobes molt estrany?
No, estrany no. Sembla que realment tampoc crec que hi ha interès. Pensa que tu, que fa 50 anys Eurovisió era un fet popular d'una extraordinària potència, i en aquest moment només interessa com una història així molt...
No sabria què dir-te, eh? Molt... Jo crec que...
Ma, va passar... Pensa que si s'ha agafat una mica més... Uh-huh. El fet de... Hi ha una certa adhesió a aquest tipus de festival. És a dir, va passar per un desert,
sí, sí,
molt gran, i aquest desert va desaparèixer qualsevol cosa. I ara és més un espectacle, cada cançó està presentada com un espectacle, és una altra cosa. Tot el concepte de festival que hi havia llavors, uh-huh, jo crec que és molt diferent. I si no, penso... De quants noms te'n recordes de gent que ha anat a Eurovisió?
Bueno, podríem fer una competició. Escolta'm, estàs cansat? Vols continuar? Parem?
Sí, no.
No, és que jo volia recordar una cosa de la ràdio. Diguem que aquest senyor l'any 91 va fer un programa, ho ha citat abans, perquè l'he dit abans de començar, que jo era un gran fan d'un programa que va fer a Ràdio Nacional d'Espanya l'any 91, que començava així.
Ràdio Nacional d'Espanya i Taller 83 presenten...
La ràdio con botas.
Una sèrie radiofònica original de Joan Manuel Serrat.
Qui l'hagués sentit ja sap de què parlo, qui no, ho trobeu a les plataformes, és a YouTube. O sigui, aquests dies ho he recuperat preparant la conversa aquesta i és magnífic tornar-te a escoltar. Això era un programa que va durar més o menys 3 mesos, que anava de l'any 40 fins al 90 i que recuperaves any a any una mica tota la fonoteca, tot com sonava la ràdio en aquell moment, quines pel·lícules hi havia, com era la vida quotidiana. Això que t'agrada tant tu, que ho pots fer a través de cançons o a través de la ràdio també, no? Aquesta memòria popular.
Sí, hi havia uns eixos de determinats que ens ajudaven. D'una banda, evidentment, la història. D'altra, la història de la ràdio. I que, lamentablement, no era massa, no podíem treure massa tot el suc que haguéssim pogut treure, perquè tant la ràdio com fins i tot la televisió, els documents que et podies, que podien servir com a gruix d'aquesta història, estaven desaparescuts, és a dir, es trencaven. És a dir, tot el drama, les emissores de ràdio no tenien els programes que havien fet 40 anys abans, no tenien, tot, ho estripaven tot, ho fotien tot a la bassa. D'altra banda, hi havia el que era l'eix de la música, la música de l'època que marcava molt les situacions. I d'altra, els objectes de la vida quotidiana,
sí, és a dir, els pisos,
els cotxes, els pisos, les targetes de crèdit, jo què sé, cada... I aquí vaig tenir la, la sort de poder comptar amb gent extraordinària col·laborant, fent articles que eren joies per ells mateixos, gent com el Manolo Vázquez Montalbán, el Manuel Vicent, el Joan Mercè, una gent realment meravellosa que va fer
jo. El guió del Joan Oller, la realització magnífica de Pere Rivera, que és la realització del programa, era
aquest,
molt bonic.
Aquests érem tots.
Fantàstic.
El Rivera, Lluís.
Escolta'm, Joan Manuel, acabo. Escoltes música nova o t'agrada tornar a les cançons que et van fer feliç en algun moment de la teva vida? Què fas?
És que no ho faig prou. No, em passa bastant com amb els llibres, no? És que amb els llibres es publica molt, però és molt difícil poder anar triant exactament el que a tu t'emociona llegir. Llavors, d'altra banda, no vull deixar de llegir el que forma part del meu fons, no? Del meu fons. Llavors jo necessito, tant en poesia com en prosa, llegir, rellegir els llibres.
I en música igual.
I en música em passa igual. Potser em passa més amb música, perquè, vull dir que amb la música vaig més al fons, perquè no és perquè el que es faci ara pugui ser millor o pitjor, segurament m'interessa menys. Llavors m'interessa més, molt més, allò que em va captar, em va emocionar i em segueix emocionant.
Doncs és el que farem molts en el fons, perquè clar, a partir del 23 de desembre passarà una cosa, que és que no hi haurà Serrat en directe.
Perquè això ho sabem.
Perdona, tu ho has dit, i ets un home de paraula.
Bueno, la paraula està per trencar-la.
No hi ha Lluís Llach en directe, no hi ha Raimon en directe, no hi ha Sis en directe.
No, però tot això reclameu-los amb ells. Jo, a mi també reclameu-me la part alíquota que em toca.
Però on t'ha quedat allò que els artistes moríeu a l'escenari?
Això jo em sembla una de les barbaritats més grans que s'han dit mai, eh? Jo potser aquells artistes que diuen que volen morir els a l'escenari, jo els ajudaria.
Els ajudaries a morir?
Clar.
Perquè et sembla patètic.
Sí, clar, no? Jo perquè trobo que la mort és algo irrepetible i únic, i íntim, com poques coses hi han. Llavors fer-ho a l'escenari em sembla d'una falta de respecte.
Escolta'm, em diuen que per petició dels oients t'he d'ensenyar un... A veure, Maria, expliquem això, perquè el Guillem Albà, col·laborador d'aquest programa, fa una cosa que són cançons barrejades. Llavors agafa dues cançons que no tenen res a veure, la lletra d'una i la música d'una altra. I ho ha fet amb una cançó teva.
Mare de Déu.
La tieta.
Ui.
I l'ha barrejat amb I jo sigo aquí, de Paulina Rubio.
És la lletra de la tieta i la música, la melodia de I jo sigo aquí.
Per tant, jo t'ensenyo...
Però serà molt llarga, no?
No. Jo t'ensenyo i a veure què et sembla.
De despertar el vent d'un cop als finestrons és tan llarg amb el llit i són freds els llençols amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir. Com demà, la seva soledat és el fidel amant.
Què et sembla?
De lo més normal.
De lo més normal?
Sí. Això, si li haguessis donat als Amaya, ho haguessin fet així, també.
Clar, és que a més és amb rima de rumba, diguem.
Mira.
Això... Això és de... Home, això està molt bé.
Està molt bé.
Sí, sí. Gràcies, Alba, eh?
O sigui, li puc dir això, eh? Que ha quedat gravat, que has dit... Això està molt bé.
Molt bé, ho trobo...
Té
que...
el segell cerrat.
És que jo crec que... Jo crec, no crec que sigui cap, un pecat fer coses d'aquestes, no? Ni una falta de respecte, ni una altra cosa sí que podria ser, però això em sembla...
No, jo pensava que diria, hòstia, pobra diu... tieta, pobra no. tieta, saps? Vull dir, no, sap greu per la tieta, no? Ja no per tu.
No, perquè la tieta ja...
Ja no hi és,
ja no? Contesta,
ja no
contesta.
Ja no contesta, no? Ha quedat al missal adormit. Joan Manuel, gràcies per aquest regal.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Per aquest regal de conversa.
Ha estat un gust estar aquí a aquesta casa.
I ens veiem el 22, en el meu cas, el Sant Jordi.
Bueno, si arribem tots.
Una abraçada.
Gràcies, Magos. Adéu.